Consulta condiciones y reserva en Viajes del Corte Inglés.
Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo, encantat de la vida i amb molt de gust en una diada de Catalunya que promet, perquè és la primera diada amb un govern no independentista, així que ja veurem a la diada. Sigui com sigui, feliç diada a tothom. Avui parlarem, després ja entrat en migdia, del per què es va escollir l'11 de setembre com diada nacional de Catalunya. La pregunta clara és... Clar, tenim un dia que és una derrota, no? Que és quan les tropes borbòniques entren a Barcelona i es carreguen... Bé, tot allò, no? Però clar, mira que a Catalunya tenim festes xules, festes maques, festes encantadores... I van escollir una, amb el meu punt de vista, amb un punt de desagradable, fins i tot nacionalistes, com va ser la defensa de Montjuïc el 1641. No, la dia, el 1714. Bé, és una qüestió que fins i tot aquestes diades on podríem dir, parlar de patriotisme, parlar de la identitat i tot això, doncs possiblement, quan parlàvem de 1641, també la defensa de Montjuïc va ser un episodi heroic abans de les tropes franceses. Però bé, no. Això ho sabrem després. Ens ho explicarà una persona, un historiador que en sap i molt del per què van escollir tot això. I fins i tot us diré una cosa. Sant Jordi, el 23 d'abril, estava sobre la taula per escollir-lo com a diada d'anar de Catalunya. Afortunadament, no el van escollir. Per què dic afortunadament? Perquè una diada tan maca com la de Sant Jordi s'hagués polititzat de tal manera, d'una manera insuportable, i possiblement no la gaudiríem de la mateixa manera que la gaudim ara. Dit tot això, parlem d'una qüestió força seriosa. Punt i a part, de tot això ja en parlarem a migdia. Ara en parlarem de tots els actes que s'estan fent i tota la posada en escena i posada de dades sobre la taula per prevenir... suïcidis. Ahir va ser a Espanya el dia de la prevenció del suïcidi. I si mirem dades, els suïcidis en adolescents van créixer pràcticament un 35% entre 2019 i 2023. No tenim encara dades d'aquest any, 2024. Pràcticament un 35%. Això és un drama. Això és un drama. El suïcidi és la primera causa de mort no natural entre els joves catalans. Ja no entro a tot Espanya, parlo de Catalunya. Primera causa de mort no natural entre els joves catalans. Ahir parlàvem també de la soledat no desitjada en adolescents i preadolescents, parlàvem que serien... Totes aquestes causes són multifactorials, però seria una d'aquestes causes. Estem davant d'una qüestió que fa aixecar les orelles perquè no sé si tenim clar per quina banya hem d'agafar el toro. No sé si està clar tot això. El cas és que se'ns ha presentat un problema de salut mental en adolescents i preadolescents realment important, realment important. Parlem d'això amb el senyor Enric Armengou, que és psiquiatra del grup ITA i director de salut mental del Telèfon de l'Esperança de la Fundació Ajuda i Esperança, per parlar d'aquest tema. Enric, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre la nostra trucada. Parlar de suïcidi sempre, fins ara sempre ha estat difícil, continua sent difícil, però quan parlem de suïcidi en joves, no oblidem que és la primera causa no natural de mort en les joves a Catalunya.
Exacte.
Estem parlant d'un drama importantíssim. Quines passes hem de fer?
Bueno, jo crec que sí, això sí que ha canviat fa molts anys, inclús els mitjans us dèiem, els experts, no parlem del tema per no contagiar, no sabia
sí,
molt
sí.
bé per què. Ara el que sí que estem dient, hem de parlar del tema, l'hem de fer visible, sobretot per fer prevenció, i la prevenció té que veure més enfocat amb les raons de viure que com es feia abans, igual per dada del suïcidi, amb la part quasi romàntica, amb la part sensacionalista o amb la part, sinó el que hem de parlar del patiment que hi ha darrere d'aquesta situació. Quan una persona es suïcida i mor, doncs és dramàtic, dramàtic per ell perquè ha mort i a l'entorn que queda molt tocat, no? És el que anem a treballar amb els supervivents, no? I també hi ha molts nanos que tenen moments d'aquesta crisi, d'emocions estan molt contrariades dintre, que si no ho parlen o pensen que és una cosa molt estranya, que és el contiu raro, no ho parlen i això es fa fent podrint dintre i porta a estar pitjor.
Clar, m'agradaria parlar principalment dels joves. Sé que el suïcidi en general ja és en si un drama, però en els joves particularment, perquè a més estan en una època de canvi, serà una època en el que ara mateix, sobretot en aquesta època, amb xarxes socials, en el bullying, en fi, una llista malauradament prou important, possiblement no tenen totes les eines per afrontar aquestes crisis de pròpies de l'edat.
I també sí. Hi ha una paradoxa potent, és que les xarxes o el que els adolescents veuen i consumeixen molt és un món com molt happy, molt feliç, molts macos, molt influencers, tot fantàstic i tal. En canvi, després veus la teva vida, que està pel Covid, no pots fer el que feies abans, que feies esport i no el pots fer tant perquè encara les restriccions no t'ajuden, perquè veus que a casa igual hi ha crisi per la part econòmica o per el que vulguis, o has tingut pèrdues dels avis. Clar, en canvi, estàs veient que tothom és feliç perquè les xarxes suposen o les pel·lícules o les sèries i això et fa sentir-te tu com un bitxo raro, no? Que tinc que ser feliç, perquè la gent ens costa molt parlar del que ens costa. I aquesta paradoxa s'està donant. El món et diu has de ser feliç i després tu com a adolescent veus que no acabes d'estar bé. O, per exemple, el drama de la gent que ha començat l'any passat, primera de carrera, per exemple, no presencial, amb la qual no teníem ni companys de feina. Bueno, tot això està fent aquesta dicotomia de que es suposa que ets jove i feliç i per l'altre cantó veus que tens dificultats. I si no les parles i no les compares amb els altres i no les comparteixes, doncs et sents tu malament.
Clar, suposo que aquí l'entorn juga un paper, crec que cabdal, no?
Cabdal.
Per ajudar a les persones, particularment els joves, que insisteixo que m'agradaria parlar principalment dels joves, que necessiten aquesta ajuda perquè... Com l'entorn pot detectar-ho? Perquè habitualment la persona que té aquests pensaments suïcides no va a demanar, o és l'entorn el que ho ha de detectar?
Mira, l'entorn l'ha de detectar i ens hem de mirar més. Els pares, els fills, i que molts cops estàs inclús als temps de casa i estàs a la seva habitació i no saps el que fan, no? Buscar espais de trobada, com pot ser el sopar familiar o pot ser que el pare s'apropi un moment als nanos, no preguntar ni fent interrogatoris, perquè saps que l'adolescent no vol ser interrogat, no? Però sí que vol compartir, vol comentar. Si tu com pare o com mestre inclús doncs tens les dues oïdes allà pendents de les seves necessitats, doncs tenen necessitat d'explicar-ho. I jo crec que una part d'aquesta és entre els pares i els professors també, i els tutors, doncs que estiguem més assequibles, no?, a que ens puguin explicar. I després no tenir por a preguntar, i si ho es passa malament. Sempre abans d'un suïcidi, amb la immensa majoria dels casos, hi ha verbalitzacions o hi ha petits gestos pues, que et poden avisar que aquesta persona pues, no està ben enfocada, no està bé i es va aïllant progressivament. I això ho veus perquè hi ha canvis de conducta. Crec que els pares hem de ser observadors i dintre del món adolescent, que molts cops els pares diuen és l'adolescència, bueno, puguem preguntar o provem observar també, perquè sí que està molt clar, i això ho diuen molts experts, ningú es vol morir. La persona que fa un intent de suïcidi o que suïcida el que vol és deixar de patir o resoldre un problema que no sap com resoldre'l.
Tenir esperança, tenir o veure una via de sortida a un problema que igual no és tan greu com a la seva ment és.
Exacte. O sigui, i per exemple, el telèfon de transició suïcidi tenim un lema, no? Dic que la persona busca... fa servir una solució eterna per un problema temporal. Tinc un problema ara que que la solució és mirar Mato, però clar, no té tornada que això. En canvi, els problemes sempre poden enredar-los, pots trobar solucions, pots inclús la cosa més horrible del món, no? I hem d'estar amb aquesta ajuda, no? De postergar. Per això tots els telèfons de prevenció, tota la xarxa, ara que també la Generalitat està posant de prevenció del suïcidi, és molt important. Posar-ho molt a l'abast de l'adolescent que pugui demanar ajuda. Per exemple, nosaltres el telèfon de prevenció del suïcidi, aquest any el 28% de les persones que han trucat, que són unes 5.000 persones en un any, eren menors de 28 anys, que això és molt... Sí. Molt significatiu.
Quan parlem de que, precisament, ara parlem d'aquestes franges d'edat i parlem que són el primer motiu de mort natural a les joves a Catalunya, està fallant alguna cosa? Què falta? O per què passa això? Per què tenim aquestes xifres?
Jo crec que estem, com parlava abans, en una societat que ens envia missatges contradictoris, no? Que t'obliga a ser feliç perquè abans ens obligaven a ser productius, a sortir de la pobresa, a construir, ara és... Has de ser feliç o si no ets un penjat, no? I amb una felicitat molts cops molt etèria o molt perifèrica, no? I en canvi, doncs, quan tu tens un patiment, un moment de crisi, un moment de confusió propi de l'adolescència, l'has de poder compartir, o sigui, has de poder que tinguis ja sigui un adult, ja sigui un jove una mica més gran que tu, un entorn social que et pugui dir, hòstia, ho estic passant malament o me'n trobo a gust, no? I poder-ho compartir, això ajuda molt. I també després acceptar, fer tot un treball d'acceptació de les emocions. Que una persona un dia estigui trist, doncs això és, no és normal, sinó que és saludable. Bé, si tens algú que et contradiu i poder-ho compartir, jo crec que és la base de la solució d'acceptar que tenim... que la vida no és happy, sinó que és...
Que té de tot. Sí, que la vida és el que és. És el que és, és el que és. Doncs Enric Armengou, psiquiatre del grup ITA i director de salut mental del telèfon de l'Esperança, de la Fundació Ajuda i Esperança, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Molt bé, moltes gràcies. I gràcies a vosaltres.
Gràcies per la xerrada. Doncs aquesta és la situació. I el cas és que hi ha molts inputs que poden portar un jove o un adolescent a una qüestió així, d'entrada una soledat no desitjada, per posar un exemple, no? I és curiós perquè en una societat hiperconnectada, doncs és curiós que un pugui sentir-se més sol que mai. És molt possible. Mireu, els mòbils és d'aquestes tecnologies que ajuden a moltes coses, per bé i per dolent. Vull dir, tenim les dues cares dels mòbils, no? Des d'addiccions, no addiccions, el fet de greixos comparatius quan estàs a les xarxes, sobretot als joves, aquestes comparacions d'imatge, fins i tot en estètica, el voler fer-se una operació estètica per semblar-se al filtre aquell que li posa TikTok. Això passa, això ho tenim. I ara, aquest curs, sembla que ja han vist els problemes que poden ser, que poden portar un mòbil, sobretot a l'hora de concentrar-se a les escoles. De fet, ja el Consell Escolar de l'Estat va aprovar per unanimitat el vetus dels mòbils a primària per començar, i la limitació a secundària. És una qüestió que aquí a Catalunya no és nova, i hi ha uns quants instituts que ja van començar a fer-ho fa uns anys. De seguida en parlarem amb un d'aquests instituts que ens explicarà per què van començar i com va ser la seva experiència abans de que ja arribés aquesta unanimitat en prohibir els mòbils a certs instituts. Però abans, escolteu, teniu una gana? Teniu gana? Pues Casanovas Catering. Si hi ha gana aquest 11 de setembre, que doncs ja sabeu, més de 100 anys servint des del vell mig de Barcelona, càterings d'alta qualitat i fiabilitat, tant per actes d'empresa com per esdeveniments particulars. Mira, si vols quedar bé, contacta amb el Joan, que és xef i tercera generació de la família Casanovas, al 658 95 42 01, 658 95 42 01, o pots visitar la web casanovascatering.com. Casanovas Catering, és que és la teva millor elecció.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Doncs hem començat el curs, pràcticament demà dia 12, les que queden tornaran. Bé, de fet, a Catalunya s'ha estrenat aquesta prohibició dels mòbils als instituts. Curiosament, quan s'informava a pares de certs, d'uns quants, fins i tot ho posaven en dubte, però bé, com el meu fill no pot tenir un mòbil a classe? I com em comunicaré amb ell? A vegades és curiós això, eh? Cal molta, molta pedagogia, molta, molta educació envers el que és un mòbil i envers els pros i els contres que pot portar i els beneficis i problemes que pot comportar un nano. De fet, els alumnes de l'ESO ja han de guardar el dispositiu durant tota la jornada i el seu ús està vetat, prohibit, fins i tot al pati, perquè abans al pati ho podien utilitzar, ara ja no. Ara ja no. Clar, els alumnes ja... L'altre dia estava sentint un alumne que deia, bueno, és que haurem de jugar els tres en ratlla amb pals i pedres. Bueno, doncs pues no estaria malament. No estaria malament. El cas és que la imatge als patis serà molt diferent ara. En comptes de veure els alumnes tots mirant el mòbil, al pati igual fins i tot juguen. Altres coses, no digitals. És possible, fins i tot. Bé, no és el qüestió d'estar en contra ni molt menys del mòbil, eh? No és qüestió d'estar en contra del mòbil, però sí la necessitat, com a societat, d'educar enfront de l'utilització i bon ús del mòbil i almenys tenir aquesta informació. Insisteixo, no és qüestió d'estar en contra del mòbil perquè el mòbil és una d'aquestes eines molt i molt útils. Però fins i tot els que som grans tenim una certa addicció. Pots sortir de casa sense mòbil? Et passa alguna cosa? Tens angoixa? Doncs igual tens una miqueta d'addicció. Però tornant al que fem, això de prohibir els mòbils als instituts, que aquest any ja és una cosa generalitzada, ja es va començar a aplicar fa uns anys a uns quants instituts de Catalunya. I parlem, precisament, amb un dels instituts que fa 2-3 anys, sí, que va començar a prohibir el mòbil a les aules. Només estava permès al pati, ara ja no, però a les aules sí que estava prohibit, en aquest cas, fins i tot tenir-ho, no? Parlem amb la directora de l'Institut Can Record de Sant Esteve de Palautordera, la Rosa Lemos, que la tenim al telèfon. Rosa, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Rosa. En principi, per què vau decidir posar en marxa això, l'Institut sense mòbils?
Bé, doncs ja fa, jo crec que més de 2 anys ja, sí, que ho estem aplicant, i la veritat és que els resultats són molt bons, eh? Molt bons. Per què ho vam començar a aplicar-ho? Doncs perquè dèiem que, vulguis o no, és una addicció, perquè els nens deixen de fer coses que han de fer a les seves edats i estan pendents del mòbil. Llavors, creiem que el centre ha de ser un lloc que en aquelles hores salvaguardar aquestes addiccions i fer el que toca fer, que és treballar, estudiar i aprendre.
Hauran de parlar. Llavors hauran de parlar. No podran xatejar amb el mòbil. Hauran de parlar, en aquest cas. Perquè no poden tenir el mòbil des de que entren al col·le, no?
Sí. Mira, nosaltres el nostre funcionament, ja des de bon principi, ho vam acordar amb tota la clausa de professors, ja veiem la realitat que hi havia centres que feien diferents realitats. El podien utilitzar a l'hora del pati o el podien utilitzar en certs moments. I nosaltres vam pensar que això crearia problemes i que seria difícil de gestionar per part dels alumnes. Mm. Per tant, vam dir, en el centre no cal mòbil, no és necessari el mòbil. Si s'ha de fer una trucada, poden trucar des del centre per qualsevol urgència. I el mòbil, si la família, perquè potser alguns viuen lluny i hi ha un desplaçament cap a l'institut, si l'han de portar, a dintre la motxilla, que no soni, que no faci cap tipus de silenci, i no el poden treure ni al canvi de classe, ni al pati, ni enlloc. Quan surten, poden utilitzar el mòbil quan vulguin.
Uh-huh. Quan vau aplicar aquesta normativa, com va ser la reacció dels alumnes?
Ja t'ho dic, com que fa temps, sí. D'alguna manera...
Però què recordes? Igual no sé si recordes alguna reacció en concret, o ho van acceptar bé?
Ho van acceptar bé perquè era molt al principi. Ara potser, si canviéssim d'utilitzar-lo o no utilitzar-lo, costaria molt més.
Uh-huh.
La reacció dels alumnes va ser bastant neutral perquè encara no estaven avançats a utilitzar-lo. Perquè va ser una reacció molt positiva, va ser de les famílies.
Ah.
Les famílies ens van aplaudir molt aquesta decisió i encara la continuen aplaudint, Encara la continuen aplaudint.
Molt bé. No, és que a vegades és un problema, sobretot quan animem, i sobretot les noves generacions, el control del mòbil, no perquè sigui una cosa dolenta, sinó per qüestions d'addicció, crea un autèntic problema. Què passa si enxampeu a un alumne que treu el mòbil de la motxilla o l'agafa? Li requiseu? Com funciona la cosa, llavors?
Sí, al principi ens pensàvem que un problema seria que sonés, no? Que sonés a mitja classe, que creés una distorsió. I això no passa, perquè ara normalment els adolescents els porten el mòbil en silenci. Però sí que alguna vegada, potser fins i tot, mira, anecdòticament, potser algun pare o mare truca al nano sabent que està a classe. Això també passa,
Ostres!
Que això és bastant, una mica absurd, no? Si alguna vegada sona, si alguna vegada el porten a la motxilla, al pantaló... de portar, perquè com hem dit abans no hauria de sortir de la motxilla, el requisem. El requisem vol dir que el professor, la professora, l'agafa, el porta a direcció, hi ha una caixa amb mòbils, vale? I allà es queda fins al final de la jornada. Anys enrere, tenien que venir a buscar-ho els pares.
Això t'anava a preguntar. Llavors, al final de la jornada li retorneu el mòbil o han de venir els pares a buscar-lo?
Això ho hem anat canviant, perquè tenien que venir els pares treballen... el Renou pels pares, que sí, i també molt d'acord per nosaltres. Llavors, al final de la jornada, el nano passa per direcció, nosaltres apuntem que ha estat requisat, ¿vale? Perquè si es repeteix la situació, llavors té alguna conseqüència. Però normalment el nano ho recull, els pares estan informats i se l'emporta. De fet, és un objecte personal que, teòricament, informació de Mossos, ens van dir que no el podíem retenir durant més d'un dia.
D'acord, vull dir que... Vale. És una qüestió legal, també, en aquest cas. Vull dir, durant l'època, durant el moment de classe sí, però després ja... O durant l'estada a l'institut sí, però després ja no. Després, clar, el que no podem esquivar és que el mòbil no deixa de ser una eina que es pot aprofitar de forma educativa. L'utilitzeu en algun moment d'aquesta manera, com a eina educativa?
Sí, no, totalment. Jo crec que els centres educatius no hem de posar-nos d'esquena a la tecnologia, perquè, per sort, és un pas endavant brutal. L'utilitzem en activitats esporàdiques, puntuals, perquè també tenen l'ordinador. Llavors, tot el que es pugui fer amb l'ordinador ho fan amb l'ordinador. Vale? Si hi ha alguna sortida i han de fer algunes fotografies i és molt més pràctic l'ordinador, es fa servir. Però no es fa un ús desmesurat del mòbil.
D'acord. Doncs veig que tot són avantatges. Suposo que des de hi ha un abans o després, no?
Sí. Jo ara aquests dies estic sentint els mitjans de comunicació que molts centres han aplicat doncs, aquest sistema, que no és per posar-nos medalles ni molt menys, però fa temps que ho feien nosaltres. M'he quedat una mica sorpresa perquè veig que alguns que feien servir el pati doncs, han fet un pas enrere i no el fan servir, no? Jo el que també diria és que totes les famílies, clar, la societat, anar contra la societat és molt difícil, però d'alguna manera s'ha establert que quan el nen acaba a sisè de primària i passa i inicia l'ESO, és quan és el moment que se li compra el mòbil, no? Mm. I el nen encara a aquesta edat no està preparat, n'hi ha molts que no, n'hi ha alguns que sí, però no està preparat per tenir aquest material i fer-ne un ús apropiat. Mm-hmm. No, el problema, la perillositat no és l'aparell, sinó és l'ús que en fem.
L'educació a l'hora d'utilitzar aquest tipus de tecnologia.
Exacte. Sí.
Doncs Rosa Lemos, directora de l'Institut Can Record de Sant Esteve de Palautordera, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions i per explicar-nos la vostra experiència, molt amable.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Doncs ja veieu que la qüestió del mòbil, entrar en mòbil és un d'aquests temes que contemporanis que fa uns anys ni se'ns passava pel cap i ara estem veient, després que ha passat uns quants anys, el perjudici que pot significar i la necessitat de controlar-ho, d'educar sobre això, de tenir-ho clar, de fer veure que hi ha altres coses també. Aquestes alternatives, que segurament els que tenim certa edat hem viscut un món sense mòbil, que ara ens imaginem un món sense mòbil i tindríem un problema a mi mental ansiedat, però hem viscut una època sense mòbil i ho fèiem tot també. Vull dir, és una qüestió d'aquesta alternativa i la no dependència total de la tecnologia. Això és molt important, això és molt important. Mireu el que passa quan cau WhatsApp o quan cau internet. És un caos. És veritat que també ens adaptarien. Va, de seguida parlarem d'una qüestió, avui perquè és festiu, però hi ha una qüestió que fem el dia a dia i segurament us sonarà. Va, us deixo anar una frase. Ja ho faig demà. Va, ja ho faré demà. Va. Això, darrere d'aquesta frase tan comuna que segurament molts de nosaltres hem dit, hi ha un verb, una acció que fins i tot pot arribar a ser una patologia psicològica. Procrastinació. La procrastinació és exactament això. Deixar una feina, una cosa que has de fer important, no amb certa entitat, és a dir, no qualsevol cosa, és una cosa d'entitat, anar postergant la seva solució. Ja ho faré demà. Això és procrastinar. I com podem controlar-lo i deixar de procrastinar? De seguida en parlarem de tot això aquí, a Rere Cop de Catalunya i Andorra, avui Diada de Catalunya, dia 11 de setembre, i suposo que igual t'estàs pensant també en canviar un cotxe i estàs amb això de ja ho faré demà. Doncs mira, no procrastinis més a l'hora de buscar un cotxe perquè Record Motoral té. Perquè si vols un cotxe de qualitat, pots entrar a recordmotor.com amb cada quilo, recordmotor.com, i podràs trobar més de 150 cotxes de qualitat i en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe, que a més garantitza la qualitat. Entra ara a recordmotor.com amb cada quilo, recordmotor.com, més de 150 cotxes de qualitat.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Mirad, en Clinitec son expertos en pérdida de peso con su plan 1-2-3 y le dirás adiós a los kilos que te molestan. Y en solo 3 semanas vamos a perder de 4 a 7 kilos. Y Enriqueta, ¿qué es lo primero que hay que hacer para bajar de peso y no morirse de hambre? ¿Qué tal, Enriqueta? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Buenos días. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, la forma más rápida, simple y natural de deshacerte de los kilos, eso sí, sin dietas estrictas, sin matarte en el gimnasio, es el plan 1-2-3. Te va a ayudar a perder el peso que te sobra. Es un detox de limpieza y además no son batidos. Sigues comiendo sin efecto rebote, apto para todos, tanto para hombres como mujeres, y vas a conseguir bajar de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
En solo 3 semanas. La primera semana vamos a hacer una limpieza.
Sí, es un detox con los sobes de piña. Son drenantes, eliminamos toxinas, por eso nos deshinchamos, perdemos más de una talla, eliminamos los michelines, nos despedimos de la retención de líquidos y en esta semana bajamos 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar.
Con los sobes de naranja, pura fibra, prebióticos, para tener una digestión ligera, para evitar el estreñimiento, para tener un vientre plano y bajar 3 kilos.
Y la tercera semana ya son las cápsulas captagrasas.
Saciantes, nos van a ayudar a atrapar la grasa, eliminamos para seguir perdiendo peso y el plan es natural, con vitaminas, minerales, plantas, por eso nos ayuda a adelgazar con salud y rápidamente, en 3 semanas. ¿Quieres informarte? Pues llámame, 650-51-52-53.
650-51-52-53. Y además, es que ya sabéis que el plan 1-2-3 nunca viene solo. No. Porque hoy tampoco viene solo. ¿Qué regalos hay para empezar ya a adelgazar, Enriqueta?
Pues viene muy bien acompañado. Todos los oyentes de COPE que me llamen ahora, de regalo hoy, los parches. Vienen 28, ¿eh? Son parches anticelulíticos geniales, pero también de regalo el gel adelgazante con rolón incorporado para destruir esa grasa localizada en barriguita, michelines o muslos. Esta gran promoción te viene gratis con tu plan 1-2-3. Adelgazarás en solo 3 semanas, adelgazarás de 4 a 7 kilos, tu ropa te bailará y te vas a deshinchar, que es lo que todos queremos. 650-51-52-53.
Pues adelgaza ya de 4 a 7 kilos en 3 semanas con el plan 1-2-3 y ya sabes, gratis los 28 parches celulíticos para vientre y muslos y el gel adelgazante. Llama ya al 650-51-52-53 y es que Enriqueta se nota ya de entrada en las rodillas, se nota.
Claro, menos presión, nos duelen menos, también en la cintura, ¿eh? Recuperamos más agilidad y sobre todo, Cruz, de cara a la salud, nos baja el azúcar, el colesterol, regulamos también la hipertensión. Todos son ventajas haciendo el plan 1-2-3 porque te cuida la salud y eso sí, te ayuda a deshincharte y a perder de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Y vamos a repetir el teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53. Importante que es económico, con registro sanitario y lo vas a recibir sin gastos de envío donde tú quieras. 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte. Y yo voy a pedirte una cosa, Enriqueta. ¿Qué tal si podemos, solo si podemos, añadir esas galletas que son saciantes y adelgazantes para... ¿Puedes ponerlas para merienda o desayuno? ¿Podemos añadirlas con el plan 1-2-3?
Tú me lo pides, yo las pongo.
Ojalá en mi casa me hiciera lo mismo, yo estaría encantado.
Están riquísimas para tu desayuno y merienda y están compuestas de cúrcuma y chía. Pues también de regalo junto con los parches y además también el gel. Así que llama, pide tu promoción y sobre todo... Pide tu plan 1-2-3 porque vas a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets, molt grans, molt grans. Adéu.
Parlem de procrastinació ara amb el senyor Joan Roa, que és psicòleg del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, i és veritat, aquesta frase que hem tingut sempre, ja ho faré després, ostres, a vegades, és un problema, no? Com podem gestionar això de la procrastinació?
Doncs és un enemic ben gran, eh? I justament al final la procrastinació, tothom pensa que al final és per una mala gestió del temps, dels usos del temps, i justament és un tema més emocional. Al final és un tema de no gestionar bé l'afrontar certes emocions negatives que ens suscita el fer coses que no ens agraden o que no ens proporcionen doncs, una recompensa, diem, immediata, no?
O sigui, una qüestió avorrida, una feina avorrida, una tasca avorrida o difícil. També podria ser un mur de dificultat el que ens portés cap aquí.
Sí, perquè de vegades també està relacionada doncs, amb el tema de l'autoexigència, del perfeccionisme, també amb l'autoestima, a vegades, o el no veure's o sentir-se capaç de fer alguna cosa. Això també pot ser un factor que ens pugui fer procrastinar. Hi ha certs factors relacionats amb una mala, diguem, gestió, no? Moltes vegades, perquè no ens han ensenyat d'altra forma, una mala gestió d'aquestes emocions que ens provoquen doncs, certes tasques que hem de fer en el dia a dia, i això fa que anem postergant, no?, i que deixem una mica per demà el que podíem fer avui, no?, una mica rescatant aquesta significa frase.
Clar, Joan, però és que tots hem procrastinat alguna vegada. La frase de ja ho faré després o ja ho faré demà, en algun moment de la nostra vida l'hem fet. El problema és quan passa sempre, possiblement, no?
Exacte. Nosaltres, o sigui, totes les persones, a més, ja estem, diguem, d'alguna manera programats per buscar aquestes recompenses més a curt termini i no aquestes tan a llarg termini, no? I una mica aquesta és la principal barrera. La bona notícia és que tot això es pot entrenar, no?, i que té a veure també amb entrenar l'autocontrol, l'afrontament d'aquestes emocions negatives. Al final, el que passa amb la procrastinació és que es converteix en un problema quan és de manera continuada, i al final el procrastinar certes tasques acaba provocant més malestar. És a dir, una cosa no sabria dir-li, com una mica contradictòria, perquè ho fem per no afrontar certes emocions negatives que ens provoquen certes tasques, però alhora incrementem l'estrès i l'angoixa pel fet de no fer-les i d'anar veient que el temps se va esfumant, que en algun moment aquesta tasca s'ha de fer i que justament no està feta, no? I justament es produeix l'efecte contrari, encara ens provoca més malestar.
Però és una bomba, eh? Mira, posarem, no sé si, igual l'exemple és correcte, ara m'ho dius, eh? És com aquell alumne que ha de fer un examen i ha d'estudiar. I diu, ja estudiaré demà, i fins al darrer dia no estudia, si és que estudia. Seria una qüestió així, que aquesta situació, una qüestió semblant.
Exactament, sí, és una mica això, i clar, i el dia que estudia, no, al final el temps que té és molt més limitat, al final, justament per no afrontar els dies d'abans un malestar, diguem, menor, acaba afrontant un malestar baix una pressió, no, afegida, doncs en l'últim moment, no, i acaba generant doncs encara més problemàtiques. Aquesta procrastinació del que parlaves, que és la procrastinació acadèmica, en certa manera hi ha bastants estudiants de vegades que aïlladament o més continuadament la presenten, vull dir, és algun fenomen que pot aparèixer. El problema és quan es converteix en un problema, és a dir, quan realment incapacita l'estudiant per realment obtenir uns bons resultats i poder seguir, no, el curs acadèmic i poder tenir, doncs, obtenir uns bons resultats. Aquí està el problema. I quan al final també crea uns nivells d'angoixa, de malestar tan elevats, que la procrastinació s'estableix com la pauta, no?, de fer les coses, és procrastinar contínuament, i al final, doncs, clar, moltes vegades es creu que la persona té una mala gestió del temps, i se treballa, no?, perquè gestionar bé el temps, però no té tant a veure amb el temps, sinó amb una gestió més del dia a dia, de les problemàtiques, dels estats emocionals negatius, no?
I aquí vaig, Joan, per ser positius davant de tot això, perquè si hem de posar petits secrets a sobre la taula, jo he estat d'aquests alumnes que alguna vegada, o dues, o tres vegades, que ha dit allò de... És que avui no em ve de gust, pel que sigui. Però clar, és que s'han d'enfrontar a una situació difícil o una tasca avorrida que no té una recompensa immediata. Quines eines podem posar a sobre la taula, quan la qüestió és seriosa, quan hem de posar manos a l'obra a solucionar el tema, què es pot fer? Quines eines hem de recórrer per intentar solucionar això?
Doncs en últim terme seria recórrer ajuda professional en el cas de que realment ens incapaciti molt i ens invalidi molt en el dia a dia, com el diem a l'extrem, no?, per dir alguna manera. Però hi ha coses que podem posar en marxa per veure si podem d'alguna manera disminuir, no? La bona notícia és que al final es pot entrenar i es pot treballar. Aleshores, hi ha petites coses que ens poden ajudar, que són com petits tips, no?, que més enllà d'entrar més en profunditat en el tema emocional, doncs hi ha certes coses que podem fer una mica per evitar-ho o que es doni menys. Per exemple, el tema de les grans tasques o tasques que ens hi costen molt o tasques que realment ens són molt avorrides, doncs, per exemple, dividir-les en petites tasques i poder fer petits descansos entre les tasques i que aquests descansos estiguin programats i que tinguin una hora d'inici i un fi, són dues tècniques que funcionen bé i que estem parlant d'una gestió del temps, que justament hem dit que la problemàtica, diem, nuclear no és aquesta gestió del temps, però és veritat que hi ha certes qüestions de gestió del temps que ens poden ajudar externament una mica a poder doncs, d'alguna manera, això, reduir-ho. També altres, fer una llista de tasques i prioritzar-les, no? I entendre que una cosa és que una tasca sigui important i una altra cosa és que sigui urgent. I aleshores prioritzar aquelles que són importants i urgents i després les que són urgents i no importants. I veure d'alguna manera doncs, com podem planificar també aquestes que són importants i que no són urgents, per exemple, no? Aleshores també té a veure una mica amb això, amb poder escriure o poder visualitzar què és el que hem de fer i poder d'alguna manera, doncs això, prioritzar i planificar. I el fet d'anar tachant les tasques que anem fent també és un element motivador i que ens va d'alguna manera doncs donant aquest extra, no, de motivació per poder afrontar les tasques que menys ens agraden. També sovint té a veure molt amb tasques repetitives o tasques avorrides o tasques que ens exigeixen molt. Aleshores, també està bé a prioritzar-les moltes vegades i, sobretot, al marcar un inici fix. És a dir, les començarem avui a tal hora, perquè realment el que costa és iniciar-les. Una vegada
et poses, igual és més fàcil.
Exactament.
Doncs, Joan Roa, psicòleg i professor associat del